Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Falset. Tanquem una setmana de pressupostos generals, una setmana prèvia a la vaga general. El proper 29 de setembre es viurà el pols entre sindicats i govern i patronals. Veurem qui guanya aquest combat, que de moment ha donat símptomes de fair play amb el pacte de serveis mínims entre els sindicats i Foment. Però les coses no són com comencen, sinó com acaben. Mentrestant, i canviant de tema, hauran d'esperar per saber on acaba ubicant-se el magatzem de residus nuclears. I ho hauran de fer perquè encara no se sap si es tracta d'una decisió tècnica, jurídica o política. Són afers que venen de Madrid però que ens toquen, com també ho és un que ens segueix preocupant, la situació econòmica. En aquest hi entrarem avui per mitjà de l'entrevista que vam mantenir amb el director gerent de la Cambra de Comerç de Reus, Toni Regalón. Serà després del repàs als titulars que ens ha deixat la setmana. Comencem! Els terrenys del carrer César Martinell seguiran sent de domini públic. S'imposa l'opció d'Independents per Falset, que van defensar-la davant el temor que l'equip de govern pogués vendre la parcel·la. Per la seva part, l'alcalde acusa l'oposició de posar pals a les rodes. El conseller de Governació, Jordi Ausàs, inaugura la seu de l'Ajuntament de la Morera de Montsant i el nou teatre de la Vilella Baixa. Ausàs destaca el suport econòmic que el departament ha donat als petits municipis. Neixen 25 exemplars de tortuga mediterrània a les instal·lacions del Centre d'Interpretació de Marçà. El centre compleix així un dels seus objectius, la cria en captivitat d'aquesta espècie. La guia Penyín de los Vinos d'Espanya torna a elogiar la qualitat dels vins de la comarca. Entre la DO Montsant i la DO Copriorat situen més de 160 vins per sobre dels 90 punts, la barrera dels vins excel·lents. Després de dues victòries, el Falset Esportiu busca seguir la ratxa al camp del Mas Pellicer. Per la seva part, el Porrera, que ha empatat els dos partits disputats, busca el primer triomf contra el Montroig. Fa uns dies, les cambres de comerç de la demarcació presentaven l'informe de conjuntura econòmica. Avui a Ràdio Falset tenim el senyor Toni Regalón, director gerent de la Cambra de Reus, per aprofundir en alguns aspectes d'aquest informe. Bon dia, senyor Regalón. Si li sembla, comencem parlant d'atur, un dels punts que aborda l'estudi. Tot i l'increment dels últims temps, l'informe destaca una lleugera disminució de l'atur durant el darrer trimestre. És un fet puntual o pot ser un canvi de tendència?
Doncs, bueno, això està per veure, no? Està per veure quan tinguem les dades del tercer trimestre. El que sí que és evident és que la tendència en els últims anys ha estat, sobretot en els dos últims anys, ha estat de que l'atur doncs, creixi arreu del país i també, per tant, a la província de Tarragona. I aquesta petita millora de les xifres d'atur que hem tingut en el segon trimestre doncs es deu en part per una sèrie de polítiques que s'han anat emprant, però que caldrà veure si aquestes polítiques tenen continuïtat i que, per tant, la reducció de la taxa d'atur continuarà sent així o no. Està per veure, és complicat de donar una resposta sí o no, sinó doncs, haurem de veure doncs, com es comporta aquesta tendència en el tercer trimestre.
Parlem d'empreses. Una de les dificultats amb les que es troben és la manca de demanda. Quines condicions s'han de donar perquè aquesta demanda es recuperi?
Doncs mira, això té una explicació que és molt senzilla, no? És a dir, ara estem veient doncs, que en el segon trimestre el PIB ha crescut i aquest creixement del PIB es deu precisament doncs, a factors que no són el consum, que no és la demanda, no? Com és la inversió o bé la balança comercial. Per poder incrementar la demanda, doncs, jo crec que en els propers mesos serà una miqueta complicat per l'augment del tipus de l'IVA, no? És a dir, els productes doncs, seran més cars i, per tant, la renda que disposa les famílies doncs, hauran de destinar més part d'aquesta renda a cobrir les seves necessitats, no? Jo crec que difícilment en els propers mesos incrementarà la demanda, especialment la demanda interna, el consum en si, i que per tant doncs, els motors de l'economia hauran de passar o bé per millorar les inversions, ja hem vist que l'Estat doncs, no està per aquesta labor, i en tot cas sí doncs, intentar millorar doncs, la balança comercial, que és gran part de les nostres expectatives passant per aquí, per millorar les exportacions i millorar la balança comercial del país.
Un altre dels problemes que afecta les empreses és el finançament. Una demanda llargament reivindicada pel sector. Segueix sent complicat accedir a aquest finançament? Ho és més? Ho és menys?
Segueix sent igual de complicat, perquè les mesures que ha proposat l'Estat, per la informació que nosaltres tenim, no acaba de ser suficient. La línia ICO directa doncs, està arribant amb moltes dificultats, és a dir, abans es deia que eren les entitats financeres les que posaven traves per finançar projectes d'inversió per les empreses o per obtenir pòlisses de crèdit per finançament del circulant, i es va buscar aquesta alternativa de fer l'ICO directe, que era una manera doncs, de decidir l'Estat quines eren les inversions que podien finançar o no. Però per la informació que nosaltres tenim, no acaba de ser efectiva aquesta via i, per tant, les empreses continuen tenint manca de liquidez, i aquest és realment el gran problema amb el que es troben. La manca de liquidez vol dir doncs, que les empreses no poden fer front a inversions o simplement doncs, que a vegades no poden fer front als seus pagaments habituals, no? El pagament del dia a dia. I aquest sí que realment és, segons el nostre criteri, i després de la debilitat de la demanda interna, el segon problema que tenen les empreses del nostre país.
Una de les dades positives de l'informe el trobem en les exportacions. Fins a quin punt estan sostenint l'economia de la zona?
Bé, no és que l'estiguin sostenint, sinó que hi contribueixen, no? És a dir, les exportacions, especialment aquelles que estan en concordància doncs, amb la indústria química o també les que estan arrelades a l'empresa agroalimentària, són les que millor comportament han tingut en el darrer trimestre. Si d'alguna manera hem tingut un bon resultat del PIB en el segon trimestre, ha sigut en gran part gràcies a les exportacions, no únicament, però sí en gran part a la balança comercial i al fet d'haver incrementat doncs, pràcticament un 19% les exportacions en el darrer trimestre.
En economia, on tot està relacionat, quina creu que hauria de ser la primera peça de l'engranatge perquè tot comencés a funcionar de nou?
Bueno, l'economia és una mica el peix que es mossega la cua, no? És a dir, no només s'ha d'atacar des d'un front, sinó que s'han d'atacar des de diversos fronts. Primer de tot el que dèiem abans, doncs facilitar que les empreses tinguin accés als diners, no? És a dir, per poder fer front a les seves inversions. Mira, una empresa que pot fer front a una inversió està generant riquesa, està generant llocs de treball, està generant valor afegit. Si aquesta empresa no pot fer front a aquesta inversió, doncs es queda retallada i, per tant, no pot contribuir a la millora de l'economia. Per tant, és a dir, la primera acció que s'ha de prendre doncs, és facilitar l'accés al crèdit a les empreses, facilitar l'accés al circulant també per les empreses. En segon lloc, l'Estat, evidentment, i encara que sigui una contradicció, doncs té que reduir el dèficit d'aquest país, perquè contribuint a reduir el dèficit d'aquest país voldrà dir doncs, que millorarà la confiança de la nostra economia i que, per tant, doncs, l'endeutament del nostre país doncs, serà més econòmic. I en tercer lloc, doncs, home, evidentment, té que aplicar mesures per reduir la taxa d'atur que tenim en el nostre país. Jo crec que l'Estat s'equivoca quan vol reduir les inversions, tot i que segueixo dient que sigui una contradicció, no, perquè no es pot reduir el dèficit del país si contínuament s'estan invertint, però el que potser hauria de fer l'Estat és realment invertir en infraestructures, que ara és una peça clau en el desenvolupament de la nostra economia, i potser fer un replantejament d'altre tipus de despesa que tenen els ministeris o el replantejament d'algun ministeri en si mateix per veure com es poden reduir aquesta sèrie de despeses.
Una de les conclusions de l'informe, que s'ha repetit en diversos anàlisis, és que la crisi obligarà a mirar l'economia d'una altra manera. Què és el que canviarà?
Bueno, el que canviarà és que abans estàvem acostumats a créixer uns ritmes de creixement segurament que eren desorbitats, i ara el que hem de començar a pensar és que en els propers anys els ritmes de creixement que teníem a l'any 2005, 2006, 2007 difícilment els tornarem a veure, i que per tant hem de partir de la base doncs, d'una certa doncs, reorganització del nostre sistema productiu i en tot cas doncs, entendre doncs, que la capacitat de creixement que tenia l'economia en aquells 3 anys no la tornarem a tenir fins d'aquí, si Déu vol, uns anys, no? I en aquest sentit, doncs, bueno, tots ens hi haurem d'acostumar doncs, a aquest nou escenari, no? És a dir, doncs, de ritmes de creixement més lents.
Finalment, per acabar, són optimistes de cara a que el final del túnel estigui una mica més a prop del que sembla?
Bueno, les cambres per naturalesa hem d'intentar dir les coses tal com són, no? I la situació en aquests moments, doncs, evidentment, és una situació de no creixement, però això no vol dir que nosaltres no siguem optimistes, no? Hi ha algunes dades que així doncs, ho defensen. No? Primer de tot, per exemple, doncs, que la destrucció d'ocupació que s'havia donat en mesos anteriors ara és més baixa. No? És a dir, s'està continuant destruint ocupació, però evidentment a uns ritmes molt inferiors al que doncs, al mateix període de l'any passat. Després, per altra part, doncs, amb el pessimisme que està instal·lat a les empreses, suposo que igual doncs, és ja perquè les empreses doncs, ja s'han acostumat, no estan acusats, així ho diuen les enquestes. La millora de la balança comercial doncs també és un símptoma d'optimisme, i en aquest sentit, doncs, bueno, jo crec que caldrà veure d'aquí a final d'any com es comporta l'economia, quin és l'efecte que tindrà la pujada de l'IVA en primer en els números de l'Estat, que evidentment doncs, contribuïen a millorar els números de l'Estat, però després hem de veure com influeix això en el PIB. Brussel·les deia que la reducció del PIB espanyol que estava prevista a final d'any, que era del 0,4, ara serà del 0,3. No? És una petita dada que, per l'optimisme, però evidentment estem molt lluny doncs, del PIB que tancarà de l'evolució de la millora del PIB alemany, que estarà per damunt del 3%, o del francès que estarà a l'entorn de l'1,5%, o de l'holandès que estarà a l'entorn del quasi 2%. És a dir, hem de veure l'efecte que tindrà aquestes mesures, hem de veure com afectarà doncs, la nova llei del Ministeri de Treball i al final d'any doncs, fer una valoració i prendre mesures de cara a l'any vinent que siguin més convincents. I evidentment el que deia al principi, tot passa perquè les empreses puguin accedir al sistema financer en millors condicions del que estan accedint ara.
Moltes gràcies, senyor Regalón, per permetre'ns aprofundir en la situació econòmica de les nostres comarques.
Moltes gràcies a vosaltres.
El ple d'aquesta setmana, l'Ajuntament de Falset va aprovar deixar sense efecte l'acord de qualificació de la parcel·la del carrer César Martinell. Finalment, el terreny seguirà sent un bé de domini públic, com defensava Independents per Falset, i no passarà a ser un bé patrimonial, o el que és el mateix, un bé susceptible de ser venut, com volia l'equip de govern. Independents per Falset, que en el seu moment van interposar un contenciós administratiu per aquest tema, es van abstenir en la votació, ja que consideren que el procediment que s'ha seguit no s'ajusta a la legalitat. Escoltem Jaume Domènech justificant el seu vot i deixant l'assumpte per tancat.
El correcte era fer un aplanament, que és doncs, bueno, que dones raó a la persona que ha posat el recurs. Aquí s'ha volgut fer un acord híbrid, no? Una banda, doncs, bueno, ho retirem perquè no li donem utilitat, i realment no se retira perquè bueno, hi ha un contenciós pel mig, no? I, en fi, nosaltres el que volem, que ho hem manifestat avui al ple definitivament, nosaltres ens hem estès perquè doncs, el que enteníem que la raó correcta seria o que es fes una rectificació de l'acte o bé que es fes un aplanament, i, per tant, però hem dit que deixem aquest tema tancat perquè nosaltres el que ens interessa és que es torni a la condició de bé de domini públic a la parcel·la que ve precisament d'un pla parcial és una parcel·la de domini públic, doncs, de disfrut i equipament per tot el que es necessiti de disfrut de tota la gent de Falset.
Per la seva part, Jesús Torralba, alcalde de Falset, afirmava que tot el procés endegat pel grup Independents ha estat ridícul i que només busquen posar obstacles a l'acció de govern.
I són ganes realment de posar pals a les rodes, d'intentar evitar algo que no tenen ni idea si era o no era així, perquè els seus temors era que venguéssim un gran patrimoni, i el gran patrimoni l'han venut ells des de fa molt de temps, que és l'antic camp de futbol, i després malaguanyat ha estat. O sigui, realment, a mi em sembla bastant ridícul tot aquest procés, tota aquesta pèrdua de temps, tota aquesta forma de ficar pals a les rodes permanentment en els darrers mesos perquè les coses no funcionin d'una forma normal i raonable en aquest poble. Però bueno, és igual. Al final no té més importància, és deixar la situació de qualificació jurídica d'aquest terreny tal com estava, però és indiferent perquè l'ús que se li donarà finalment doncs serà el que li toqui en el seu moment, i si s'ha de canviar per un bé patrimonial, doncs es canviarà i s'ha acabat. Vull dir que no hi ha més qüestió.
El punt aprovat dimarts, únic de l'ordre del dia, era un dels aplaçats en el ple de la setmana passada. El conseller de Governació, Jordi Ausàs, va inaugurar dissabte passat la remodelació de la rectoria a la Morera de Montsant, en la que s'hi han ubicat les dependències de l'Ajuntament, una sala d'actes, una agrobotiga i dues aules de formació, una d'elles amb ordinadors i connexió a internet. Les obres no han estat, segons l'alcaldessa Núria Cribiller, cosa fàcil.
Ha sigut un projecte llarg i, a més, bueno, s'ha hagut d'anar retocant també per diferents motius el tema de l'estructura, i això ha fet doncs, també allargar una mica. Ja estava planificat en 3 anualitats, de fet, pel tema de l'envergadura de l'obra i per poder-ho deixar com un edifici equipat completament, ja es va preveure en 3 anualitats, 2007, 2008, 2009, i l'hem acabat ara tot just.
La construcció d'aquest equipament municipal de 3 plantes i prop de 600 metres quadrats ha costat 680.000 euros, dels quals més de 500.000 s'han finançat amb el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, el PUOSC. Segons el conseller Ausàs, aquest és un exemple de com el departament ha donat un fort recolzament als petits nuclis de població.
És l'exemple claríssim que reconeix absolutament tothom, més enllà de colors polítics, que el Departament de Governació al llarg d'aquests darrers anys ha girat com un mitjó la relació amb els ajuntaments, especialment amb els petits municipis. Per tant, no n'hi ha prou amb aportar recursos per fer obres en els ajuntaments, sinó que cal aportar-hi subvencions molt importants. Se li fa una trastada a un petit municipi amb una subvenció del 30 o del 40 o del 50 o del 60%, que poden ser molts diners, però és molt difícil, per no dir impossible, que puguin cofinançar la part restant amb recursos propis. Per tant, el que fa el Departament de Governació és aportar subvencions del 85, del 90, del 95%, a vegades pràcticament del 100%, per poder impulsar aquestes actuacions al servei de les veïns i les veïnes. I només amb un sol objectiu, que és el d'equilibrar aquest país.
La de la Morera no va ser, però, l'única inauguració del passat cap de setmana. El conseller Ausàs també va descobrir la placa del reformat Teatre de la Vilella Baixa, un local social en el que desenvolupa tot tipus d'activitats culturals i associatives. De fet, el nou teatre ha suposat la remodelació completa de l'edifici preexistent, més de 200 metres quadrats. El cost de l'obra ha estat de 146.000 euros, dels quals un 90% han estat finançats pel Departament de Governació. El conseller Ausàs va aprofitar també l'estada a la Vilella Baixa per observar les obres de millora que s'estan duent a terme als carrers Nou i Catalunya. S'hi estan renovant els serveis d'aigua potable, clavegram i enllumenat, i s'estan pavimentant les voreres. El pressupost total d'aquests arranjaments és de més de 300.000 euros. No deixem la Vilella Baixa. El Departament d'Obres Públiques ha iniciat la licitació de l'actuació per a la millora de la carretera comarcal T710 entre aquest municipi i Falset. Les obres, pressupostades en més d'un milió d'euros, abasten dos trams. D'una banda, un de 700 metres que se situa entre el nucli urbà de Falset i l'encreuament amb la carretera de Porrera, i un de 5 quilòmetres. Aquest últim està situat entre el pas per Gratallops i el nucli de la Vilella Baixa. Les actuacions a realitzar se centraran en la renovació del paviment existent, però també incidiran en la neteja dels elements de drenatge de la via, les millores en la senyalització i en les barreres de seguretat. El departament preveu començar les obres la primavera vinent, una actuació que es perllongarà durant uns 4 mesos. I seguim parlant de carreteres, en aquest cas de senyalització, ja que la Cambra de Reus ha presentat un estudi força crític. Entre les senyalitzacions que no superen la prova, la que han de seguir els conductors que venen del Priorat o la Ribera d'Ebre i es dirigeixen a l'estació de l'AVE Camp de Tarragona. Segons la Cambra, se'ls fa passar pel complex de les Gavarres, quan l'itinerari més curt seria agafar la variant de Reus i prendre les sortides del Morell o bé de Constantí. Deixem les carreteres i recuperem un dels temes avançats en titulars. Neixen en captivitat 25 exemplars de tortuga mediterrània a les instal·lacions del Centre d'Interpretació de Marçà. Són el resultat de diverses postes sobre les que s'exerceix un control continuat, ja que no sempre l'eclosió dels ous de cada posta és simultani. Escoltem Lluís Pena, tècnic del centre.
El que fem és saber dels ous que em post, el tant percent que ens neixen, perquè ells quan, normalment quan ponen fan entre 4 i 7 ous. I després de cada posta nosaltres el que fem és mirar de les... Los recient nascuts que hi ha, després el que fem, pues, bueno, si hi ha algun nou que no ha sortit, pues, mirem d'obrir un altre al cap d'uns quants dies, tenim un marge per saber que puguin acabar de sortir un nou, vull dir, hi ha una tortuga, i amb una posta que n'hi havia 5 ous, 4 ous van sortir fa 6 dies, i ahir va néixer l'última, va néixer una altra del mateix lloc on hi havia la posta.
Aquesta cria en captivitat és una de les tasques del Centre d'Interpretació de la Tortuga Mediterrània de Marçà, que també té entre els seus objectius la reintroducció de l'espècie. Aquest pas, però, no es donarà fins que els exemplars es considerin madurs.
Contra més adult és l'animal, és més probable que tingui supervivència. En 4 anys primer se feien, però no donava bon resultat, perquè eren massa joves. Ja el que fem, el que volem fer és mantenir les naltres en cautivitat fins als 8-10 anys i després fer els alliberaments.
Tot i que els nous exemplars nascuts al centre de Marçà no necessiten cap cura específica, ja que són autosuficients, com a mesura de precaució, no se'ls deixarà hibernat durant el primer any. Canviant de tema, la guia Penyín de los Vinos de España, la guia de referència estatal, ha tornat a puntuar amb nota els vins de les dues denominacions d'origen de la comarca. Un Montsant i tres Priorats han superat la barrera dels 95 punts, el que els qualifica com a vins excepcionals, fora del comú. A més, entre totes dues denominacions d'origen, han col·locat prop de 160 vins per sobre dels 90 punts, el llistó que marca els vins excel·lents. En quina mesura és important, però, sortir ben valorat en aquesta guia? Segons Gerard Amorós, gerent de la DEO Montsant, pot donar una empenta en el difícil mercat nacional.
Ens interessa molt de poder sortir ben qualificats en aquesta guia. Ens podria ajudar a nivell de l'estat espanyol, que és un mercat molt difícil i que ens costa molt d'introduir. A nivell català, òbviament, ens ajudarà molt. I la idea és que el que ens agrada és que hi hagi una àmplia representació de vins. El fet de tenir més de 60 vins de 90 i més punts ens dona un ventall de vins Montsant que marca una trajectòria determinada, que estem seguint un nivell molt bo i ampli, no només un sol celler o dos punters, que està molt bé que surtin amb excel·lents puntuacions, però el conjunt ens dona una visió molt bona.
El crític de vins José Peñín, que elabora i dona nom a la guia, va tastar els vins puntuats durant la seva estada al Priorat el passat mes de juny. En aquella ocasió ja va mostrar en exclusiva per als micròfons de Ràdio Falset la seva predilecció pels vins de la zona. Escoltem-ho.
Yo desde hace 25 años siempre he sentido una atracción por esta provincia, porque es la provincia, hasta no sé si decirlo de Europa, pero la provincia ibérica, contando incluso con Portugal, donde hay más variedad de estilos y de sabores. Y además con una cuestión, y es que estamos hablando de prácticamente las mismas variedades, pero con suelos distintos, orientaciones distintas, y lo cual esto le da mucho más valor, porque si estuviéramos hablando de zonas distintas o variedades distintas, bueno, pues eso sería lógico que hubiera unas diferencias.
Durant la seva visita al Priorat, Peñín també va destacar el paper que el Parc Tecnològic del Vi de Falset pot dur a terme com a element de recolzament als cellers en la recerca i la investigació. L'any 2002 es posava en marxa el Servei Comarcal de Català del Priorat, que fixava entre les seves tasques l'organització de cursos per aprendre la llengua a diferents nivells. Des de llavors, més de 400 alumnes han rebut formació en algun d'aquests cursos, que ara es troben en període de matriculació fins al 27 de setembre al Consell Comarcal del Priorat. Rosalia Bernet, tècnica del Servei de Català i col·laboradora de Ràdio Falset amb el programa 5 minuts de llengua, explica quins cursos realitzen i a qui van adreçats.
Tenim planificats dos tipologies de cursos. Uns cursos bàsics, que estan destinats als nouvinguts o a les persones que no parlen encara en català, doncs perquè el puguin aprendre. Comencem des d'aprendre a parlar-lo una mica i després es van introduint a l'escriptura. I després també fem els cursos a distància que estan destinats a gent catalanoparlant que vol ampliar els seus coneixements de llengua tant per escriure com per parlar i que actualment doncs, tenim un tipus d'alumne doncs, bastant aturats que volen completar la seva formació doncs, per optar a diverses feines.
En la darrera edició dels cursos de català, la quinzena, més del 50% dels alumnes van ser catalanoparlants, que van voler millorar el seu coneixement de la llengua. La resta, majoritàriament de la Unió Europea i en menor mesura, nouvinguts del nord d'Àfrica i l'Amèrica Central, va rebre els cursos gratuïts de formació inicial. Apuntem finalment que els cursos de suficiència i intermedi comencen el proper 30 de setembre, mentre que els cursos de nivell inicial ho faran el 13 d'octubre. Avui dissabte, a partir de les 4 de la tarda, al Casal Municipal de Móra la Nova, té lloc la jornada Imago Mundi 2010. Aquest any vol tractar la legitimitat ètica d'un sistema de valors basat en els principis del mercat lliure. Ponents de prestigi com Joan Hortalà, president de la Borsa de Barcelona, Ramon Alcoverro, professor d'ètica de la Universitat de Girona, o Alana Mosseri, assessora de comunicació, debatran sobre un tema complex i a l'ordre del dia, la relació entre capitalisme i ciutadania, beneficis davant conseqüències socials. I abans d'entrar en els esports, dues propostes de lleure per al cap de setmana. Una ens porta avui dissabte al Marroig, als antics rentadors a 8:15 del vespre. El Priorat Centre d'Art ha preparat la projecció d'un documental, Dades per a la navegació, i un concert de música electrònica experimental amb el duet Bass Haters. L'altra es durà a terme demà diumenge i proposa la visita a les coves de l'Escolania i de la Columna, una activitat que forma part de la campanya Descobreix el Parc Natural de Montsant.
Els esports.
Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. El Falset Esportiu ha començat amb molt bon peu al campionat. Els falsetans guanyaven el passat cap de setmana, aquí a casa, el nou Domènec Aragonès, per 4-2 front al Tarragona i han fet el 2-2. Els dos partits jugats fins aleshores, els dos s'han saldat en 2 victòries i en 6 punts. Els falsetans estan als primers llocs d'aquesta classificació de la segona territorial. Tot això és història i el present s'anomena Mas Pellicer. Serà gairebé dintre d'una estona, a les 7 de la tarda, a les 19 hores i a la capital del Baix Camp, a Reus, on els falsetans s'enfronten a un dels equips més durs de la segona territorial. S'anomena el Mas Pellicer i també els dos partits que ha jugat fins aleshores, els dos ha fet els mateix que l'equip de la capital del Priorat. Els dos els ha guanyat. El partit, doncs, a les 7 de la tarda, amb una prova de foc per l'equip de Gerard Font de poder conquerir algun altre punt aquesta tarda a les 7 de la tarda al terreny del Mas Pellicer, en busca i captura d'un punt que els continuï situant a la part alta de la classificació. La resta d'emparellaments per aquest grup segon de segona territorial per aquest cap de setmana té els següents partits: Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau. La Floresta Floresta, Bonavista, Les Borges i Comar, Despertaferro, Alcover, Riudoms, l'Alhambra, Unió Estorga, l'Hospitalet, Tarragona, la Selva del Camp i Vilaseca, Espanya Canonja. Baixant un esglou al món del futbol territorial, el Porrera Unió Esportiva també ha començat i amb molt bon peu el campionat al grup 24 de tercera territorial. Els porrerans empataven a 0 el passat cap de setmana al Baix Camp, al terreny del Montbrió, cosa que els situa a la zona mitja de la classificació en 2 punts fins aleshores i encara sense saber el que és la paraula derrota. Un Porrera Unió Esportiva que aquest cap de setmana rep, millor dit, l'equip del Montroig, un dels cuers de la classificació on els 3 punts es poden quedar a Porrera de cara a situar als jocs capdavanters de la tercera territorial. Un Porrera Unió Esportiva, doncs, que continua a molt bon peu en aquesta categoria. Satisfacció es pot resumir davant l'inici de temporada de la Unió Esportiva Porrera. Així ho pensa el president de l'entitat, Toni de l'Àguila.
Sí, molt, molt positiu, perquè a més venim d'una pretemporada que no hem perdut cap partit. Hem fet, bueno, de fet hem jugat 2 partits només, un contra la Torre Espanyol i un altre contra un equip del Penedès. I bueno, molt bé, i la veritat és que els 2 empats que hem tret contra un equip que fa 3 anys que queda tercer i contra un Montbrió que també l'any passat va quedar entre els 5 primers, el qual vol dir que són dos empats positius.
El president del Porrera veu en la renovació de l'equip un dels èxits de la present temporada.
S'ha fitxat bé. La veritat és que ens han marxat molta gent, però el que s'ha fitxat molt bé, jugadors que aporten molt a l'equip, i això de cara als altres jugadors que ja fa anys que estan jugant en conjunt, pues, els hi ha portat una positivitat i també veuen que realment el que ha vingut pot aportar que puguem fer una temporada bona, i això és la clau del moment del començament de la Lliga.
A banda, doncs, d'aquest partit que enfrontarà el Porrera Unió Esportiva i el Montroig demà a les 4 de la tarda al Camp d'Esports de Porrera, la tercera territorial té els següents enfrontaments per aquest cap de setmana. L'Espluga, 2 Aigües. La Riba, la Pastoreta. Riudecols, Montbrió. Alcover, Salou B. Maspujols, Hospitalet B. Poble de Mafumet, Vallmoll. Almoster, Marina Cambrils i Vimbodí, Vilafortuny. Deixant de banda el futbol, parlem de tenis taula, ja que un grup de gent vol organitzar un club de tenis taula aquí a Falset, a la capital del Priorat. Per això han organitzat una reunió que serà aquest dissabte a les 20 hores, a les 8 de la tarda, a la sala d'actes de l'Ajuntament de Falset. L'afició al tenis taula que mou un grup de falsetans pot ser, doncs, que en un futur a Falset, la nostra població, tingui un club federat de tenis taula. La reunió, doncs, serà aquest dissabte a les 8 del vespre, doncs, a la sala d'actes de l'Ajuntament de Falset. I acabem fent una pinzellada del món del futbol sala, ja que el proper cap de setmana, el proper 2 d'octubre, comença la preferent catalana on hi ha immers el Pradell Futbol Sala, que rebrà el proper dissabte a la Unió Esportiva Flix al pavió d'Esports de Falset a les 4 de la tarda, a les 16 hores. Però això serà dintre de 7 dies, on parlarem de futbol sala aquí a l'informatiu comarcal de Ràdio Falset. Res més, doncs, perquè respecte als esports aquí a la nostra comarca. Ens retrobarem dintre de 7 dies. Això sí, el proper dimarts ens assabentarem del que han fet els nostres representants amb el món esportiu regional. Serà perquè respecte a nosaltres fins aquí 7 dies, serà fins aleshores. Molt bon dia.
El temps.
Seguirà la inestabilitat dels darrers dies, la previsió meteorològica, com sempre, amb l'Enric Massip.
La setmana que acabem s'ha caracteritzat per la seva variabilitat, els canvis han estat constants i també les pluges i les tempestes han estat de bastanta importància que les nostres comarques. Una situació que quan ja hem arribat al cap de setmana té tendència, doncs, a desaparèixer, a millorar el temps d'una forma substancial i els propers dies se presenten tranquils, sense cap tipus d'alteració, això sí, per una baixada important de les temperatures amb l'arribada de vents del nord. No s'esperen els propers dies, doncs, canvis importants ni alteracions importants i tot s'està caracteritzat per la tranquil·litat, però sí amb unes temperatures bastant més fresques. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, més ben dit, aquests dies se compleixen els 136 anys dels aiguats de Santa Tecla, que van ser catastròfics aquí a les nostres comarques, amb més de 700 morts i molts estralls i cases ensorrades.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Fins aquí l'informatiu de Ràdio Falset. Us deixem amb la tertúlia a l'hora del vermut, on tractaran temes com la vaga general, les eleccions i altres temes que acabaran de ben segur sobre la taula. Per la meva part, res més. Us ha parlat Alfonso Reig. Ens retrobem dimarts amb l'actualitat de la comarca al butlletí setmanal. Moltes gràcies per la vostra atenció i passeu un molt bon cap de setmana. Fins aviat!